Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I que la icona sigui Vinícius, a mi em grinyola una mica.
Sí, però a mi l'argument aquest que hi ha molts jugadors negres i que no tots reben insults racistes i que, per tant, això el que denota suposadament és que el problema el té Vinícius per la seva manera d'actuar al camp, doncs ho sento, em grinyola, perquè crec que, o sigui, els insults racistes i els atacs masclistes i els atacs en contra del col·lectiu LGTB i tal, evidentment que no es produeixen tota l'estona com un allau, perquè si no la societat seria irrespirable i la vida per aquests col·lectius seria irrespirable. En molts moments de la història ho ha estat. Ara crec que hem avançat. El problema del racisme també és que quan amb les persones negres hi ha raons circumstancials per criticar-los o per fer-los ser retrets determinats, això agafa el canal i la manera de fer-se és a través d'insults racistes. I aquest és això és el problema. El problema, evidentment que no tots els jugadors negres del Real Madrid reben insults racistes i que els jugadors que no són provocadors no reben insults racistes, però és igual això. El tema és que faci el que faci el Vinícius, si la resposta que li dona el públic són atacs racistes, això
però el racisme és sistèmic en el futbol, per això s'organitza ara aquí, no cal oblidar el que li va passar a Samuel Eto'o a Saragossa, que a més aquest va agafar i fa sota el camp. Agafar i fotre el camp, en el cas de aquest va agafar i va fotre el camp. I Lilian Thuram, ara l'amic Lázaro, que va estar molts anys a Can Barça, em diu una cosa que té raó. Lilian Thuram va defensar el racisme d'una manera, va defensar els negres d'una manera, vaja, d'una admirable. Admirable. No va haver de plorar mai en públic. És veritat que cadascú plora o no plora respecte als seus sentiments. És veritat. És veritat.
Dona, que té 23 anys, Vinícius.
Sí, unes càmeres de Netflix allà. Que jo no vull dir que no vol dir... És a dir, jo no vull dir que tot i que ho sembla. Que hi ha Netflix allà dins la sala de premsa i que tot ve plegat per... No ho sé, jo tot això, a mi tot el que envolta Vinícius amb això, no, t'ho juro que no és perquè sigui del Real Madrid, perquè hi ha jugadors negres del Real Madrid que em semblen formidables futbolistes, alguns ja m'agradaria tenir-los al Barça, però tinc la percepció que fins i tot el propi Ancelotti li diu que les maneres de funcionar en un camp de futbol no són d'aquesta manera.
No, això de segur. Les càmeres, per exemple, que deies del Netflix... hi ha una part que l'hem vista mil vegades. A les manifestacions no és el mateix la gent quan no hi ha una càmera que quan s'encén la llum de la càmera i s'apropa. Per tant, la suggestió hi és. És a dir, és com un fet humà. És a dir, que no cal que ho portis pensat de casa. Vull dir que et genera aquest efecte les càmeres. Per tant, que podia haver-hi una suggestió possible. Que també hi ha un sentiment... tampoc segurament no ho podem discutir o no ho arribarem a saber mai. És a dir, si ha fet allò que deia el Mourinho del Teatro del Malo o Teatro del Bueno o el que fos. Però sí que hi ha una cosa important amb això, que és el poder del futbol encara a dia d'avui. Ara estem parlant del racisme amb una tertúlia, amb la tertúlia de màxima audiència a Catalunya.
Que tots són blancs.
Bé, sí, aquesta és una. Sí, però aquesta és una, però aquesta és un altre problema.
No, és que posar-te en una pell d'una persona que no és que diguem, és difícil.
Però Jordi, per on estem parlant? Saps què vull dir? No hi ha altres àmbits que et puguin portar a que una qüestió que és problemàtica per una part de la societat en un moment determinat estigui a l'opinió publicada, no? És a dir, o surti als mitjans. Per tant, sí que és veritat que hi haurà gent que agrairà que el gest de Vinícius o aquesta militància manifesta de Vinícius provoqui que els mitjans de comunicació es parli d'un fet que encara existeix a les nostres societats, que és el racisme. Aquesta és una primera idea. No, aquesta és una idea que a mi m'hi apropa a dir no està mal que algú aixequi la mirada. No està mal també que vegis un jugador que no només parla de... o que el vegis només fent com passis de models, o que només digui que futbol és futbol, o que només digui, saps? És a dir, que tingui un altre tipus de discurs més enllà del que seria el més caricaturès del jugador de futbol, que pensa només en, bueno, això, amb els Alves de la vida. I després hi ha un altre exercici que, mira, el Jordi ho ha avançat. Jo, per exemple, quan vaig veure això del Vinícius, vaig voler fer un exercici de pensar si els anticossos que em generava aquest senyor i el seu discurs, el poc que m'ho creia, tenia a veure amb els colors que ell llueix i els que jo segueixo o no. I la resposta va ser que sí, perquè vaig pensar molt ràpidament en Samuel Eto'o. I Samuel Eto'o, amb la seva reivindicació en el seu dia, l'estil de Samuel Eto'o tampoc era el d'un xai. El recordeu, no, el Samuel Eto'o?
Sí, sí.
Xulesc ho era.
Sí, sí.
Ara, Esclar, jo m'hi mirava amb una mirada culer i aleshores potser tot el que feia el Samuel Eto'o ja empatitzava d'entrada, tot i que tot el que faci el senyor Vinícius potser d'entrada ja tens una mirada escèptica. Però si te'n vas al fons el que denunciava l'un fa uns quants anys, molt conseqüent i marxant de l'estadi, i el que diu l'altre, hi has d'empatitzar perquè hi ha gent que ho pateix. No ells que són rics, segurament al nivell que ho viu gent als barris més deprimits de la nostra societat, però que tingui una altaveu aquesta gent de que aquesta realitat existeix, és bo. Només apuntar una última cosa. Jo fa molts anys que vaig a l'estadi a futbol. Mon pare em va fer soci quan vaig néixer des de petitet. Jo he sentit, històricament, contra col·lectius, uns quants, per exemple, Subnormal, el Sergio Ramos, això es deia, però una vegada i una altra, Subnormal, clar, jo pensava, però clar, quina percepció social respecte a la gent, no?, del síndrome de Down, el que sigui, i això ningú s'aturava. Enano. És a dir, el col·lectiu dels baixets de la vida, tu has de menjar tot, els àrbitres, enano, tot el que feies. Maricón, és a dir, amb tot el que va passar amb el Mitchell, per exemple, en el seu dia, però cantant tot l'estadi. Clar, tot això són coses que segurament han anat canviant o s'han anat posant a lloc, que segurament no han estat en el focus, però passen a les dècades, i la qüestió del racisme, lo del mico, sí que és una cosa que se segueix sentint. És a dir, i jo ho recordo quan...
No, i Vinícius probablement és el futbolista que més ho sent.
I segurament sí, perquè està motivat. O perquè
això és evident.
O sigui, el problema és que hi ha un racisme estructural selectiu, llavors.
I que està bé que... No, o que...
Sí,
no,
tan
que...
estructural com selectiu.
No, Isabel, que existeixen, malauradament, encara a dia d'avui, moltes conductes socials reprovables, que sí, ens retraten també, que es però manifesten això... d'una manera extrema als estadis de futbol, però que algunes han anat a menys, segurament, per una qüestió de percepció social, mentre que hi ha uns grups que a la nostra societat,
Toni,
que el racisme,
Toni,
encara el manifesten
no,
sense problema.
Això, i jo crec que s'ha de denunciar i jo crec que no es pot qüestionar, o sigui, és una evidència.
Però qüestionem qui
llavors,
ho fa.
No, però llavors ens trobem en una situació que, llavors, clar, depenent de què sigui la víctima, podem afegir o esborrar situacions. O sigui, amb Vinícius el que passa és que és un senyor provocador, que cau malament els que no són del Madrid i tot el que tu vulguis. I llavors allà hi ha insults, ¿vale? Hi ha insults racistes. Ningú no els nega. Resulta que un altre jugador que també era provocador i que feia molta ràbia al Real Madrid, Roberto Carlos, sí, també l'insultaven. Jo no vaig veure Roberto Carlos muntar cap numerito en cap dels moments. Però ens hi posem, diguéssim, un altre senyor del Real Madrid que també feia molta ràbia, que es deia Pepe, i no l'insultàvem. I tots eren del mateix color.
Però... El problema no és que no se'n queixi.
Llavors
és a dir, o que no, se'n queixi un. Està bé
no,
que es queixi.
No, si, ja, si ja, no, ja. Dic, si jo estic, si no estic dient que uns es queixen i altres no. El que estic dient és que són destinataris o no d'aquests insults racistes depenent de circumstàncies, depenent de colors de samarreta i depenent... Estic parlant del futbol, eh? O sigui, del que reben els jugadors estan al camp.
I depenent de la seva actitud al camp, perquè deia el Jordi, hi ha altres jugadors negres al Real Madrid que no reben aquest tipus d'insults perquè no són tan provocadors, perquè Vinícius no només té actituds antiesportives en moltes ocasions contra els rivals, sinó que després s'encara, recordeu a Montilivi quan s'encara contra l'afició del Girona,
que els seus
propis companys
li
diuen para, i segueix.
Amb els mateixos colors, el Pepe, que era un defensa d'Astraler on els hi hagi i que feia molta ràbia, però aquí no hi havia
però veieu que
racistes.
La resposta a la provocació podria no ser negre o podria no ser racista,
que
podrien ser insults que no caiguessin en això i cauen. I aleshores, si hi ha algú que se'n queixa, és a dir, tu pots fer, com fem aquí, i ho deia el Jordi al principi, tu pots assenyalar que un personatge és nociu o tòxic des d'un punt de vista del seu comportament al camp i que no retrata el que haurien de ser els valors d'un jugador normals o, diguéssim, els prescriptius, i a la vegada dir que està bé que aquest individu també denunciï el racisme.
Efectivament, sí. No només està bé, sinó que és la seva obligació perquè té les plataformes necessàries per fer-ho i denunciar una situació que pot ser... que potser no, que és negativa per qualsevol societat.
Permeteu un moment, que estic en línia Esteban Ibarra, ell és president del moviment contra la intolerància i membre de l'Observatori de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport de la Comissió Antiviolència del Consell Superior d'Esports.
Tot això entra
no cap a la tarda.
Esteban Ibarra, què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Què tal?
Bueno, pues triste, porque ayer viendo a Vinicius, pues desde la mínima empatía que puede tener un ser humano, está sufriendo. Es que esto no tiene nombre, es una canallada. Vengo siguiendo este tipo de temas desde hace 35 años y esto no se ha hecho ni con William, ni con Eto'o, ni con Wilfred, ni con nadie. ¿Por qué con él? Pues debido a su singularidad deportiva, a su nivel, pues yo creo que se quiere hacer daño y hay voluntad de hacer daño. Los que gritan, insultan, acosan sistemáticamente, buscan desestabilizarlo, dañarlo. Y me sabe también muy mal, hemos puesto muchas denuncias, yo he puesto muchas denuncias por el tema de Vinicius y solo ha prosperado la denuncia que pusimos cuando colgaron el muñeco de Vinicius desde un puente y una cuerda. Era algo que recordaba al Ku Klux Klan cuando colgaba a los negros. Bueno, al final detuvieron a los autores, decían, es un loco. No, era gente organizada dentro de los ultras del Frente Atlético, ¿no? Entonces, que no se corte esto. Lo primero que hay que decir es que esto es un delito, y por mucho que se diga, bueno, pues no sabemos si ha hecho daño a la dignidad humana. Sí, hace daño a la dignidad humana y la prueba está en las imágenes de Vinicius ayer. No se pueden archivar muchas denuncias que hemos presentado diciendo que no afecta a la dignidad de la persona. Así nos han archivado unas cuantas denuncias. No se debe. Para eso está la Fiscalía de Delitos de Odio y para eso está el 510. Es decir, que con las cámaras se puede singularizar los peores comportamientos y aplicarles la ley. Y los comportamientos más genéricos también se pueden aplicar la ley contra el racismo, la violencia en el deporte que antes mencionabais. Y para eso estamos en el observatorio, pero desde hace 10 años no nos convocan.
Ahí vamos. Antes de ir al íbamos, usted no, hablando de lo que, del tema que nos ocupa, usted dice que no lo había visto nunca en ningún campo de español, el tema de, o sea, con una generalización tan grande con lo de Vinicius.
No lo he visto, porque viví incluso en ti.
Que bé que anava el telèfon abans.
Antes.
Okay. Per què no recuperem altra trucada, sisplau? Feu el favor de recuperar la trucada, perquè de moment s'ha tallat, sí, s'ha tallat i aviam si podem recuperar la trucada. Aquesta... És que aquesta és la clau de volta de tot. I vull preguntar també per no només Vinicius, perquè esclar, hi ha hagut un llarguíssim llista de jugadors de futbol. Wilfred, sense anar més lluny. Wilfred, sense anar més lluny, que li deien de les barbaritats. Sí, hemos recuperat. Esteban Ibarra, està aquí, eh?
Sí.
Decía que no havia visto nunca lo de... O sea, con Vinicius.
No lo había visto, porque incluso en los 90, donde había una eclosión de grupos racistas, neonazis, muy fuerte, y se veían en los campos de fútbol, pues Wilfred, que era el foco de atención de todos estos energúmenos, no había llegado a este nivel.
Ni yo Wilfred.
Wilfred, el portero del Rayo Vallecano.
Sí, pero eso, pero lo que vivió aquel pobre chaval también, madre mía.
Por eso digo, y Eto'o, y ahora Williams, o sea, pero no se ha llegado al nivel de Vinicius. Es que lo de Vinicius es un acoso generalizado, es un daño generalizado.
¿Hasta qué punto? Le pregunto también, ya lo sé que esto no, que es lo que estoy diciendo yo también esta mañana, pero que también, ¿hasta qué punto? O sea, de la misma manera que en blanco tuvimos a Stoichkov y tuvimos a Hugo Sánchez, para poner dos nombres muy conocidos de una evidente polémica porque eran jugadores claramente provocativos, que es evidente que el racismo no lo podemos convertir en una excusa. Pero...
Diga. Vamos a ver, es que nada justifica un comportamiento racista. Es decir, si está provocando un jugador, si está haciendo algo que no gusta, pues bueno, pues se puede haber un reproche, y para eso también el reproche tiene que ser comedido, porque para eso está la legislación deportiva. Si hay un comportamiento antideportivo dentro de la cancha, pues la legislación lo prevé. Es decir, que no hay nada que justifique no solo perder las maneras, sino luego comportamientos que son infractores, o bien administrativamente, como estoy refiriendo, o bien punibles penalmente, que las denuncias que se han hecho con respecto a Vinicius era en torno al 510, que yo recomiendo mirarlo, el 510 del Código Penal, que es incitación al odio, a la discriminación, a la hostilidad, que es lo que se practica con Vinicius, la hostilidad. Y luego el daño a la dignidad humana, por motivo racista. Entonces, mi reproche es que las instituciones no lo están haciendo bien.
Ahí vamos. Ahí vamos, que es lo que le decía, que le decía, aquí hay un observatorio de la violencia en el deporte, sí, que teóricamente cuelga del Consejo Superior de Deportes, ¿esto?
Sí, bueno, es de la Secretaría de Estado.
De la Secretaría de Estado para el Deporte.
Pero el Secretario de Estado está con el Consejo Superior de Deportes, es el presidente.
Muy bien,
pero
usted es miembro del Observatorio de la Violencia del Deporte. ¿Cuánto hace que no se reúnen?
10 años, más de 10 años. Es decir, desde el observatorio impulsamos la ley, impulsamos el reglamento, impulsamos los primeros seguimientos, el protocolo que firmaron todos los clubs. Trabajamos durante un montón de años, porque esto fue a raíz, fue una petición que hice yo personalmente al secretario de Estado en aquel momento, que era Jaime Lisabetsky, y recién nombrado, recién venido de las Olimpiadas. Entonces aceptó, se puso en marcha el observatorio y nos pusimos a trabajar, pero en un momento determinado, al final de ese gobierno de Zapatero, dejaron de convocarlo y hubo sucesos muy graves, como fue la muerte de Jimmy en los aledaños del estadio del Manzanares. El observatorio sale al calor del asesinato de Aitor Zabaleta. Se producen una serie de juicios y, personalmente, que yo estoy ejerciendo la acusación popular, traslado la petición, que era un clamor a abordar esto en el fútbol. Y luego hay un momento en donde se ponen incómodos y dejan de convocarnos, y bueno, pues hasta hoy, y han pasado muchas cosas y muy graves, y lo hemos pedido por activa, por pasiva, en reuniones. Hemos tenido reuniones, por ejemplo, la última con el anterior secretario de Estado, con José Manuel Franco, y luego con el siguiente también. Bueno, pues a fecha de hoy nadie nos convoca ni quiere saber nada. Y no la hemos pedido solo el Movimiento contra la Intolerancia, que es miembro del observatorio, también la Asociación de Futbolistas y también Aficiones Unidas. Llegamos a ser un equipo muy cohesionado, y lo que queríamos era acabar con este tipo de
comportamientos. O sea, para entenderos, Movimiento para la Intolerancia, que está dentro de este paraguas del observatorio, este observatorio tampoco se han reunido en 10 años con el Consejo con el Consejo Superior de Deportes.
No. Hemos coincidido con ellos en otros tipos de escenarios de seguimiento de discurso y delito de odio. Y entonces yo aprovecho, porque como soy el representante, pues en cada sitio donde podemos coincidir, pues públicamente se lo digo, y se lo digo una y otra vez. Sí. Pero
¿convendría usted conmigo, seguramente estará de acuerdo conmigo, que lo que hoy va a haber, entiéndame la historia, lo que hoy va a haber en el Estadio Santiago Bernabéu esta noche, este partido contra el racismo, está muy bien, pero no deja de ser un recurso económico para las arcas federativas, que está muy bien, un impacto seguramente visual que tendrá, pero que antes que hacer estos partidos lo que se tiene que resolver es lo que pasará el fin de semana siguiente en la Liga, que volveremos otra vez a las mismas.
Exacto. Vamos a ver, los gestos están muy bien. Siempre hemos defendido los gestos, que salgan los jugadores en armonía, en convivencia, porque esto es un deporte, ¿eh? Entonces no debe haber este tipo de enfrentamiento ni este tipo de comportamientos. Entonces los gestos están muy bien, pero cuando son insuficientes, que son insuficientes, para eso está la ley. Los límites los establecen las leyes. Hay límites deportivos, límites en la administración deportiva, que es la ley contra el racismo y la violencia y la intolerancia en el deporte del 2007, que está en vigor el 2007. Y ahí precisamente se crea por ley la figura del observatorio, es decir, que están incumpliendo esta convocatoria que obliga la ley. Y luego, después de esa ley, viene el reglamento, etcétera. Pero luego, en paralelo, en el ámbito de la legislación penal, es lo que antes me refería, es que también está contemplado, y hoy con la tecnología que hay, pues permite singularizar los comportamientos que se producen en una grada, quién lo hace, quién no lo hace, y cuando son esto de una grada, pues la ley también posibilita el cierre de la grada, el cierre parcial, las sanciones a los clubs, posibilita todo. Y cuando nos dicen, se ha producido en los aledaños, a la bajada del autobús, bueno, pues los aledaños también están contemplados en la ley. Lo digo claramente porque fui uno de los redactores, entonces me lo sé. Es decir, los aledaños están bajo la responsabilidad de los clubs y por lo tanto deben de tener cámaras y por lo tanto los equipos de seguridad, el delegado de seguridad, los directores de seguridad tienen una responsabilidad de seguimiento. Incluso
se pot acortar. Però ara ho recuperarem. Ahir Dani Carvajal, company d'equip, en una roda de premsa va contradir Vinícius. Diu que Espanya no té un problema de racisme.
No creo que España sea un país racista. Creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente, gente que va al fútbol parece que a descargar su rabia y su ira.
Però aquestes generalitzacions no es poden fer. A Espanya no és un país racista. Bueno, anem al problema, és a dir, cap país en teoria racista. Però, i la gent que tu trobes, també hi havia gent que anava a països àrabs i deia que hi veia que hi ha passejar-se la gent, que no passava res, i les dones molt ben tractades i el que fos.
Bueno, però,
o sigui, el problema, jo crec que és, no, jo dic sobretot perquè en el cas d'aquest de Vinícius, el que estem veient, pot haver, igual com hi ha greenwashing, igual com hi ha pinkwashing, pot haver-hi blackwashing, i que aquest senyor, que és milionari i té equips de comunicació brutals, que li estiguin muntant una campanya amb la que ella singularitza, es podria singularitzar en negatiu pel seu estil provocador, per els seus accessos i tal, es singularitza per aixecar aquesta bandera. Però aquesta bandera ha d'existir, és a dir, independentment de qui la defensi, i aquí estem veient un problema, alerta que es pot anar enrere, que el teu entrevistat ara, que teníem ara, digui que no reuneixen els organismes que s'hi han de dedicar. Durant 10 anys, més de 10 anys, hem vist altres àmbits on hem anat enrere com a societat. Hi ha sectors de la població jove, sectors, no dic tots, hi ha sectors de la població jove on estem veient regressions amb la relació home-dona. Per tant, com no poden haver-hi regressions amb la qüestió del racisme? Espanya és un país que no és racista. I tu què saps? És a dir, tenim els censors posats, si no es reuneixen ni els estaments que han de vetllar, diguéssim, per aquests comportaments racistes, etc. Ho sabem? Et quedes amb aquest eslògan, Espanya no és un país racista, i et quedes tan content i tan descansat.
El senyor Carvajal no és que brilli per la gran sabidoria dels seus comentaris en el tema del racisme, ni en la violència de les dones, ni altres coses, diguéssim. Jo el que sí que m'agradaria saber és si aquest organisme, que en teoria...
T'està escoltant Esteban Ibarra. Esteban Ibarra, estàs en l'Inés, eh? Sí, bé, perfecte. Digue. Li van fer una pregunta.
No, sí, dos cositas. Una es si este organismo que está previsto por ley, como nos está explicando, no se ha reunido bajo paraguas de gobiernos del PP ni del PSOE, que es lo que está pasando, porque los cargos van pasando y son de diferentes partidos y podríamos entender que alguno podría tener cierto interés en que este organismo funcione. Y la otra pregunta es si, tal como está ocurriendo, que presentan denuncias por la vía penal y todas se archivan, excepto una, que es la del muñeco, ¿por qué cree usted que se archivan? Porque a lo mejor resulta que los juzgados o no tienen las herramientas suficientes para sacar adelante estas denuncias, o resulta que no ven indicios suficientes para considerar que eso sea un delito de odio.
Aviam, si está aquí o lo han tallado una otra vegada.
Sí, sí, sí.
Está aquí, perfecto, adelante. Diga, señor Ibarra, diga.
Sí,
lo estamos escuchando.
Sí. Escuchando. Vale, vamos a ver, es importante entender esto. Hay conductas racistas en el fútbol y en la sociedad española. Hay conductas, no se debe generalizar. España no es racista, el fútbol no es racista, no todo el mundo es racista. Lo que hay que centrarse es en las conductas. Y es verdad que hay una responsabilidad de gobiernos de distinto signo, del gobierno del PP y del gobierno del PSOE. Ellos tienen la responsabilidad de convocar este organismo y de impulsar la aplicación legal que está prevista al respecto. Así que tienen una responsabilidad. Nosotros estamos muy críticos en general y se lo hemos pedido por activa y por pasiva estas organizaciones que antes he mencionado. No están respondiendo. Y eso es un hecho. Vamos con los hechos por delante, no con las interpretaciones y demás. Ahí están, cumplan la legislación y vayan más allá de los gestos y erradiquen este problema que luego generan deudas importantes con la sociedad. El que se comporta violentamente, racistamente dentro de un estadio, luego lo hace en la calle, lo hace en el trabajo, lo hace en el ámbito de los estudios, en cualquier ámbito. Así que no puede ser, eso hay que erradicarlo. y es, digamos, hay instrumentos suficientes para erradicarlo.
Isabel?
No, que el que no entenc és si totes aquestes denúncies que es presenten s'arxiven, tenint en compte l'experiència que tenim per aquí de com prosperen les denúncies per delictes d'odi en altres àmbits, no sí. Entenc per què aquestes s'arxiven. Igual és que no troben que sigui suficientment acreditat.
No sé.
Bueno, quien tiene que investigar los hechos es la policía y la fiscalía.
Pero se digo, deben entender que no está acreditado, porque si no, no archivarían las denuncias.
Claro, pero los archivos muchas veces nos vienen de la propia fiscalía, entonces no puede ser.
Pues supongo que la fiscalía decide lo que tiene que decidir.
Bien, decide, pero no podemos no estar de acuerdo, que es lo que decimos. Claro.
Hay un ex miembro del Comité de Ética de la Federación Española de Fútbol que asegura que Luis Rubiales frenó un expediente que este comité había abierto sobre los insultos, recordará usted perfectamente, señor Ibarra, de algún aficionado del Español a Iñaki Williams en Cornellá el Prat el 2020. ¿Conoce a Araceli Mangas usted?
No, lo conozco.
Araceli Mangas fue miembro de la Comité de Ética de la Federación Española. Dice que en la declaración frente al juez por el caso que investiga las irregularidades en la Federación Española, en el audio que publica el periódico de España, cuesta un poco entender, ¿eh? También dice que quedó en nada un expediente sobre el caso de la Arandina. Seguramente la recordará porque es la violación a una menor por parte de tres jugadores de este equipo de Segunda División B. Si escucha mal, yo luego explico a los oyentes lo que dice exactamente frente al juez ex miembro de este Comité de Ética de la Federación Española de Fútbol.
Todo lo que hicimos durante meses, muchos expedientes, a problemas que hubo en el Español, de racismo, etcétera, en el Estadio del Español, el entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, etcétera, todo, no sabemos dónde quedó.
Dice, todo iba a la papelera, todo lo que hicimos durante meses, es decir, muchos expedientes a problemas que hubo en el RC de Stadium del Español, de racismo en el Estadio del Español, al entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, todo, no sabemos dónde quedó. Claro, es que esto es tremendo también, eso sí es cierto.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero señalar que dentro de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte, dentro de esa Comisión Estatal, que en su plenario soy miembro, pero no han convocado el plenario desde hace muchísimos años, o por lo menos a nosotros, a la gente crítica en el observatorio, no nos han vuelto a convocar, pues está en la comisión permanente la fiscalía, hay un representante de la fiscalía, es decir, que si eso ha llegado a la comisión estatal antiviolencia, pues eso tiene que haber sido conocido por la fiscalía, y la fiscalía pues decide si eso se tramita como un expediente, como una infracción administrativa de la ley, o si tiene una dimensión penal, que entonces se trasladaría al el juzgado correspondiente previa querella por parte de la fiscalía. Sí, pero que es lo que no puede ser es aquí no sabemos nada de las cosas, o se archivan o tiran para adelante, y si se archivan pues hay que motivarlo, y a veces pues las motivaciones, que es lo que a nosotros nos enfada, pues no están nada claras. O sea, que se diga, por ejemplo, que no se daña a la dignidad de una persona, yo lo único que pido es que miren la cara de este jugador. Yo no soy una persona alineada con ningún equipo, me da igual, pero sí me alineo con las personas. Y no hay por qué hacer sufrir a nadie, y no hay por qué dañar a nadie, y más cuando se está jugando al fútbol, por muy descarado que se sea y por muy bueno o malo o regular que se sea, no hay por qué dañar. Y eso no se puede coger y archivar.
Uh-huh. Acabo y le pregunto, ¿usted se ha preguntado por qué no convocan a este organismo? Es decir, ¿hay alguna explicación que se nos pueda escapar, incluso usted, por los motivos por los cuales no hay la voluntad de que un observatorio tan importante como sería este no lo hayan convocado en más de 10 años, cuando además usted mismo me está diciendo que reiteradamente, con todos los gobiernos que ha habido en España, les han pedido una reunión para poder hablar precisamente esto, que sería el principal observatorio que tendría que haber en España de la lucha contra el racismo?
y hemos tenido la reunión con dos secretarios de Estado. Y los dos han dicho públicamente que nos iban a convocar y aquí estamos. Vamos a ver, cuando se produjo el asesinato de Jimmy en los aledaños del Atlético de Madrid, yo tuve un encuentro con el secretario de Estado en aquel momento, que era Cardenal. Y le pedí la reunión del observatorio. Y bueno, después de hacerlo, hacer nuestra labor de denuncia y tal, por Televisión Española, porque fue después de un programa de Televisión Española, pues yo digo, bueno, convocaréis el observatorio. Bueno, la contestación fue, hay otras opciones. Digo, ¿cómo que hay otras opciones? Esta es la opción que está dentro de la ley. Entonces, esas opciones son pues resolverlo en el ámbito de los clubes, resolverlo en el ámbito de la liga, resolverlo en el ámbito privado. Y eso no puede ser. Yo creo que eso es lo que está en la mente de muchos dirigentes de los clubes, resolverlo en su ámbito. Y, desde luego, lo que reivindicamos es el cumplimiento estricto de la ley.
Si ustedes se reunieran ahora, ¿qué propondrían?
Pues lo mismo que molestó en aquella época. Hacer un informe, estudio, que lo planteamos gratuito, en todos los campos de primera y segunda división, para ver cuál es el estado de las gradas ultras y de los comportamientos racistas, violentos y hostiles en el deporte. Eso en aquel momento debió de molestar mucho.
Hombre, seguro. Oh, claro, ahora empiezo a ver cosas, claro. Evidentemente empezar a señalar estadios de fútbol, esto sí que es una... Claro, porque evidentemente en este informe saldría nombre por nombre, club por club, estadio por estadio, claro.
Exactamente, sin dejar uno.
Claro, y eso es un problema. Porque, porque es de destapar la caja a los truenos.
Claro, no, pero tenemos un problema. Entonces lo que hay que hacer es ver hasta dónde llega. Yo lo que digo es que el fútbol español no es racista, el fútbol español no es violento, pero hay conductas racistas, violentas e intolerantes dentro del fútbol. Hay conductas machistas, hay conductas que están sancionadas por la ley. Entonces lo que no se puede es estar continuamente tapando o continuamente blanqueando las mismas. Entonces, bueno, vayamos a una especie de informe de libro blanco sobre este tipo de comportamientos en las principales categorías que los medios tecnológicos además lo permiten. No digamos ya los equipos de categorías inferiores y no digamos ya cuando los niños o los papás de los niños recogen este tipo de comportamientos y lo llevan a sitios donde no se proyectan mediáticamente.
En fin, me parece tan horrible que un observatorio, repito, que cuelga directamente del Consejo Superior de Deportes, por tanto, de la Secretaría de Estado para el Deporte, ergo del Ministerio de la Presidencia, ergo del ministro que va directamente al presidente del Gobierno de España, no se haya reunido desde hace más de 10 años, me parece una barbaridad. ¿Me puede decir los organismos que cuelgan de este observatorio que usted me decía hace unos momentos, señor Ibarra?
No, el observatorio es un organismo singular, que está previsto en la ley. O sea, está previsto la comisión estatal en su nivel de plenario, en su nivel permanente, que es más reducido, pero luego está el observatorio, que es un instrumento de estudio, de análisis, de información, de seguimiento, etcétera. Entonces, desde ahí, ya digo, es que hemos trabajado mucho y con un gran nivel de equipo, pues para la elaboración de la ley y la elaboración del reglamento. Y antes el protocolo que todos los clubes firmaron. Es decir, que gestos hay muchos.
Pero con gestos
la
no.
La aplicación de la ley, claro, no. Es decir, lo que estamos reivindicando es la aplicación rigurosa de la ley. Y ya está, y la protección de la víctima, el enfoque de la víctima, lo que a mí me tiene ahora mismo sublevado, porque sí estoy, en fin, con cierto nivel de coraje, es ver a un jugador, sea Vinicius o sea lo que le hicieron a Stoico, que es que le llamaban gitano cada vez que iba al córner a sacar a poner la pelota en juego.
Y a Iñaki Williams,
Bueno, es un continuum. Bueno, pues a mí lo que me subleva es ver el daño que realmente le hacen a una persona hecha y derecha, como es Vinicius, y lo que pueden estar impactando en su familia, entornos y demás. No es justo. y esto hay que cortarlo. Y no lo puede cortar el jugador, y no lo puede cortar un aficionado, y no lo puede cortar tampoco un observatorio. No lo puede cortar más que quien tiene autoridad legal para cortarlo. Y esa impunidad se produce porque, bueno, pues no hay una disposición real a cortarlo. Que lo corten, que no es tan difícil. O sea, se está luchando contra otro tipo de problemas más graves, narcotráfico, esto, lo otro, violencias, etcétera. Pero esto tienen que cortarlo, por favor.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, y ánimos, que vaya bien. És increïble.
Si podem fer una pregunta, ho dic perquè tu que el coneixes, no. A Miquel Iceta, que era ministre de Cultura i Esports, però recordem que si no, si algun dia la tens aquí, el Ministeri d'Esports, en l'última reestructuració, no, es va separar de Cultura i va estar molt de temps, i ara és el Ministeri d'Educació, com es diu? Ministeri d'Educació i Esport. Ho dic perquè, Pilar l'Alegria, han passat, diguéssim, tot de ministres. I l'explicació que ens deia ara el nostre entrevistat és inexistent. És a dir, per tant, algun problema hi ha aquí de fons.
De tota manera, aquest senyor deia una cosa, que és el futbol espanyol no és racista, la societat espanyola no és racista, hi ha unes determinades conductes que són racistes.
Comportaments racistes.
A veure, jo, sincerament, jo no comparteixo gaire aquesta idea que els que insulten són ultras i els que i són radicals o són monstres o són... O sigui, és gent normal que simplement... Precisament perquè Vinícius és provocador, troba un pretext per proferir insults racistes. I aquest és el problema, perquè és simptomàtic d'un problema cultural de fons. I quan Carvajal diu, no, el futbol espanyol no és racista, no, la societat espanyola no és racista, en el fons el que està fent és rebutjar a analitzar quins comportaments racistes pot haver tingut ell, quins comportaments racistes pot tenir en el seu entorn. I em fa pensar una mica això amb el que passa també amb les agressions masclistes, que hi ha com una mena de resposta molt punitiva i molt de demonitzar i de caricaturitzar els agressors, sigui més greu o menys greu l'agressió, com per demostrar que nosaltres mai no ho faríem, que nosaltres ens desentenem d'això, que el mal no és un mal estructural i cultural, sinó que és un mal d'uns individus particulars que són delirants. Jo, sincerament, crec que no, crec que és un problema estructural.
Els renecs, a més... Sí, perdona.
No, no. I després, una segona idea. Abans la Isabel parlava del Roberto Carlos i del Pepe, i aquest senyor parlava també del... Ara parlàvem del Kameni, parlàvem del... No sé qui més heu dit. Però hi ha una diferència molt important amb el cas de Vinícius, que és que els últims anys hi ha hagut una presa de consciència amb que aquesta mena de coses, l'esport es pot fer servir com un altaveu per denunciar-ho, molt important. I el vent que... cultural i social dels últims anys ha bufat a favor que es puguin fer aquesta mena de reivindicacions. Llavors això també, o sigui, una altra cosa és que
però a veure si entres la pregunta, pot ser que siguem menys racistes? Pot ser que siguem menys racistes i que per això hi ha una part de la societat que digui que aquest senyor se'l valora perquè és provocador i no perquè és negre?
No, jo crec que... Sí, o sigui, bueno, no que sé, són menys racistes, segur.
No. Estem en aquell debat de... Si el pots insultar...
Que no siguem menys racistes pel fet de dir... Racista. El posem a la mateixa alçada que li diríem a una persona que és blanca, menys allà, menys els 4-10 tarats... que continuen amb els seus càntics.
Clar, però, això, o sigui, evidentment que hi ha hagut avenços amb el racisme i evidentment que ara hi ha tota una sèrie de gent que, diguem-ne, som capaços de fer l'abstracció de condemnar aquest tio per les seves actuacions sense ser racista. I ser... No, això evidentment que ha passat i evidentment que hi ha hagut millores. Però jo crec que els que insulten i els que li profereixen insults racistes i crits racistes no són quatre gats i sobretot no són ultres, són gent normal.
Això ho hem de veure perquè és veritat que aquí hi havia un debat sobre si són significatius o no els que insulten, és a dir, si ho són dins d'un estadi, és a dir, si són molts o pocs o menys que abans o més que abans, o hi ha hagut un rebrot, és a dir, això seria interessant veure-ho, i després això com retrata la societat, si podem també derivar-ho o no. Jo també et deia, l'experiència als camps de futbol és que hi ha gent que en el seu dia a dia és molt civilitzada i molt normal i que el futbol té un efecte catàrtic, és a dir, tu arribes allà i et transformes, és el Dr. Jerkin i Mr. Hyde, bueno, és un senyor que s'ha desfogat.
No,
ara, dit això...
I li crides
però aquí vinc. És a dir, el tema és que els renecs també et retraten l'ànima, en certa manera. El renec et surt de l'ànima. Si és real... És a dir, si no és una cosa impostada, et surt. És a dir, et surt com és. És a dir, per exemple, jo que tinc jo vaig créixer a casa en castellà, per exemple, els meus pares fills d'immigrants, etc. A mi insultar, quan és de veritat, em surt en castellà, perquè em surt de dins. Clar. És a dir, no em suren...
Però
aquesta gent, quan els hi surt, vol dir que hi ha alguna cosa dins, que des d'un punt de vista són racistes. Ara, són significatius o no?
Però torno a repetir una cosa que per mi és clau. És a dir, jo crec que cada vegada som menys racistes, racistes, a partir del moment que avui hi ha moltíssima gent que està indignada o que està emprenyada perquè abanderi aquest partit un jugador que bàsicament és provocador abans que ser negre. No sé si m'explico, eh? És a dir, no sé si m'entereu.
Sí, que la causa, per molta gent, la causa s'ho val més que el personatge que la defensa ara o que n'agafa la bandera.
Correcte.
És a dir, i que tu pots ser antiracista i no ser racista i no entendre que hi hagi un personatge com aquest que se'n pugui aprofitar, perquè això també és una... Que ho deia, intentava apuntar abans, és a dir, és un dubte raonable. La causa, tots sabem que ho val. Ara, el personatge té tot el dret a fer-ho. Ara, podem intuir que aquests personatges, jugadors de futbol, avui en dia, quan hem parlat mil vegades de la futbolització de la política i la politització del futbol, són gent que no són només ells, sinó que són equips de personatges, equips de relacions públiques, de gent de comunicació que pensa mil i una vegades com els dibuixen davant de l'opinió pública, que pugui ser una estratègia d'autopromoció i de relacions públiques. També ho pot ser.
Però a veure, la campanya de deshumanització que ha rebut Vinícius és indubtable. Sí, sí, són però, fets, però, perquè sí. Està acreditat, perquè però tots és... hem vist els vídeos del camp de... O sigui, una
però
altra cosa és que
és la campanya de deshumanització, saps què vull dir? És la campanya o altres també l'han rebut una cosa similar i no fan això? Ho dic perquè...
Però és que és el que deia abans, que no han fet això abans, perquè hi ha hagut una presa de consciència en la societat.
O ara, jo per exemple...
Jo no crec que ningú en el futbol espanyol rebi la campanya racista que rep Vinícius.
Clar, tens una panoràmica d'això, sí, segurament, no ho sé, jo hauria de voltar per molts equips, per partits de futbol, o per molts camps de futbol, i veure què els hi criden a la gent i quants en fan d'això una causa o no.
Jo sembla que l'Esteban Ibarra deia una cosa una mica agosarada, dient que no ho havia vist mai. A Vinícius, jo he vist coses a Kameni?
Sí,
a Kameni,
jo, i tant.
A Kameni. A Kameni, a Carlos Kameni.
Sí, sí, repugnants. Devia ser molt petit,
no, però tinc una memòria prodigiosa.
Kameni. Perdona. I el dia que agafis a Tommy Nkono, les barbaritats que li van arribar a dir. Et dic una cosa, quan dic Tommy Nkono, escolta'm, em refereixo que hi havia coses que no estaven ni evolucionades ja. Hi ha un tio que li diguessis negre, o el bolo negro, per exemple, això estava... formava part de la societat. Sí. Per això jo crec que hi ha hagut una evolució. Les coses que se li deien a Kameni ja no se li diuen ara, o a Nkono.
Perquè...
Al marge que no oblidem que Dani Alves se li va llançar un plàtano.
Sí.
En un camp de futbol, també. És a dir, s'han vist amb coses bàrbares. Per això, quan comença tot el mar de Vinícius? Amb un dia que és tot aquest mar de Vinícius comença a València, al camp del Mestalla, on hi ha un grup de 6, de 10 o de 12 tarats australopitecus que li comencen a insultar fent el soroll del mico. I ell allà comença a encarar-se. I hi ha un grup de gent que la convoia, entre els quals hi ha els seus companys negres de l'equip, altres companys, i aquí comença la història de Vinícius. I a partir d'aquí, alguns camps d'Espanya s'han aprofitat. Jo entenc perfectament el que diu Lot. L'entenc perfectament. Perfectament, és a dir, l'Ot diu, és que això no té res a veure amb el que... T'està parlant d'un comportament d'un grup de gent i tot. El que passa és que el que sí que interpreto és que aquells mateixos que ara ja no diuen res i que s'han fet grans veient que el que li deien a l'Nkono no da lugar i el que li deien al Kameni tampoc, doncs ara veuen que aquest senyor, que no li diuen res perquè ja han après... del que és, pues creuen que precisament des d'aquest antiracisme se li pot dir no negre de merda ni res similar a Vinícius, o insultar-lo o escridassar-lo o xiular-lo, perquè ell és un senyor que és provocador més enllà del seu color.
Perquè socialment hem evolucionat, evident, Jordi, però ens podem fer preguntes. És a dir, socialment és obvi que la societat del segle XXI d'occidental són millors des d'un punt de vista de convencions socials que fa unes dècades, és evident. Dit això, això també es genera socialment. Hi ha allò que se'n diu l'espiral del silenci, que s'estudia molt en l'àmbit de la sociologia, que és aquella idea que va parir la Elizabeth Noel Newman, una sociòloga molt important, que et deia allò que es percep socialment com a minoritari costa més de manifestar-se. És a dir, algú que en una societat que evoluciona o que tenim la sensació que evoluciona i ell és racista, tendeix a manifestar menys el seu racisme en públic perquè considera que és un comportament socialment no acceptat. Això hi és, i jo crec que hem anat cap aquí. Però alerta, perquè en els últims anys hi ha involucions des d'un punt de vista ideològic, ho hem vist les xarxes que projecten la sensació de certs discursos que no estan en el mainstream i que generen l'altre, l'efecte invers a l'espiral del silenci, que hi ha gent que ja no se senti sola i que comenci a manifestar comportaments. Aquests comportaments ara hi són més que abans o és que ara es manifesten més que abans? Aquesta és la qüestió.
Manifestar comportaments i no sé si són millors, perquè l'Observatori es veu que no es reuneix, però la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en el Deporte existeix, hi ha una comissió permanent que es reuneix cada 15 dies i fins i tot fan memòries, ¿vale? L'última que tenen penjada en el web sobre si són millors o pitjors, diguéssim. Estem parlant de la temporada... No van al dia, temporada 21-22. Vale?
Com ells no són 10 anys.
I fan futbol, més primera i segona, més lliga ACB. A l'ACB no expulsen a ningú, a cap espectador, no han detingut mai a ningú. Al bàsquet sembla que no s'insulta. No hi ha negres al bàsquet, diguéssim.
Home...
No. Llavors, futbol.
El públic del bàsquet i del futbol, aquest és un altre debat, eh?
Detinguts, en total, a la temporada 2021, 13. A la temporada 21-22, 93. Expulsats, a la temporada 2021, 61. A la temporada 21-22, 593.
És un repunt evident.
O sigui, no sé si són pitjors o millors, eh? O si les consciències, les actuacions...
Més.
O si es manifesta més. Però és evident, diguéssim. Jo no sé si està creixent o són pitjors. Però si has expulsat 500 persones d'un camp de futbol en qualsevol... perquè ha tingut una actitud manifestament violenta, xenòfoba o racista...
Uh-huh.
En fin,
alguna cosa està
alguna
passant.
Alguna cosa passa, més enllà de Vinícius.
Sí, sí, sí.
3:15, un segon, sisplau.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril. Període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La vida són 4 dies. 3 són dilluns i un plou. I avui ni és dilluns ni plou. Ni és dilluns ni plou. Avui és el meu dia. Avui ho peto. Avui me'n vaig a Volkswagen i demano el nou T-Cross en el color amarillo chillón. I ja està, que són 4 dies.
Hem vingut a jugar. Nou T-Cross. En tot el per 130... Bé, per 130 raons.
Volkswagen.
T'imagines que el millor pilot et faci de taxista? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Avui és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de Cèrvix, relacionat gairebé en un 100% dels casos amb el virus del papiloma humà. Informa-te'n a elbphescosadetodos.com. MSD. Aquest contingut és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
Digue'm, Pilar.
Escolta, saps que Gestel m'ha tornat a millorar la tarifa?
Ja, i pel mateix preu, oi que sí?
I sense demanar-ho?
Esclar, és que aquests et fan millores així perquè sí.
I què serà el següent? Que em canviïn el meu marit per en Jesús Vázquez?
Ai, qualsevol cosa.
Siguem sincers, a tots ens agrada millorar. Per això a Gestel tornem a millorar les tarifes pel mateix preu. Truca al 1510.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11 minuts i les 11 en punt del matí. Continuem aquí al món a RAC 1 a la tertúlia. Encara continuàvem parlant d'aquest tema, eh? I parlava una cosa molt interessant, l'Otbou, que és de l'ensenyament, és a dir, l'educació de base. És a dir, els camps de futbol.
Futbol base, sí.
Futbol base, que això és un escàndol.
És on es veu més clarament, per la simple raó física que les graderies són més petites, que hi ha un element essencial en la propagació d'aquesta mena de discursos, que és el gregarisme. I una cosa lamentable, que és el silenci que moltes vegades hem vist en camps de futbol base quan hi havia algú que proferia insults racistes encara avui, per això abans deia que evidentment que és indubtable que hem fet avenços i que hi ha coses que ara molta més gent és conscient que no s'han de fer, però que no podem caure en la tentació de pensar que hem avançat prou, perquè això que deia el Toni, no? Que hi hagi molta gent que se n'adoni que ara està mal vist proferir insults racistes, no vol dir que quan tenen el pretext i quan se'ls dona l'oportunitat d'expressar-ho perquè hi ha una altra excusa, no ho facin. I llavors, el cas de Vinícius és un cas claríssim de com funciona aquest mecanisme, que és que activa el cervell de la gent que normalment creu que ha d'estar callada, com una mena de desbocament de la ràbia i una mena de desbocament dels comportaments racistes que tenen silenciats i que tenen interioritzats, però que no s'atreveixen a... que tenen continguts, però que no s'atreveixen a deixar anar normalment, quan tenen aquesta oportunitat al davant, ho deixen anar, no? I llavors, el grau de, encara avui, en molts camps d'insults, i també ho deia la Mònica, contra els nens, fins i tot, és una cosa realment preocupant. Vull dir que sí, que estic d'acord que hem avançat, però que no caiguem en l'autocomplaença de pensar que ja està tot fet i que ja
ho hem superat. Aquí hi ha un...
No, és evident que hem avançat, perdona, però jo em qüestiono si realment som menys racistes, menys homòfobs, menys de tot, perquè jo t'ho deia, els camps de futbol en categories inferiors, lo dels insults racistes i de tot tipus va increixendo. I fa uns anys, jo no ho havia vist, fa molts anys que em moc per camps de futbol i de bàsquet, això no passava. O sigui, ara hi ha una impunitat per insultar xavals de 10 anys que abans no existia. I hi ha molts esforços per part de les federacions per fer l'esport més respectuós, per part dels clubs, però no s'està aconseguint.
No, hi ha l'altra banda, també. Vull dir que amb exemples com el de Vinícius, no per la banda de ser víctima d'insults racistes, sinó la seva actitud al camp, també veus més nanos joves fent-se el xuleta al camp.
Doncs clar.
Vull dir que el reflexe també està en les actituds de molts nanos joves dintre dels camps de futbol o les pistes de bàsquet.
Totalment. I hi ha un factor educacional que no és només d'aula, eh? És a dir, és social. I reitero, jo potser m'hi fixo més perquè és el que estudio, però no només les xarxes, sinó els mitjans de comunicació, en això hi tenim molt. És a dir, hi ha una cultura o hi ha una tipologia de ciutadà que s'ha emmirallat molt amb certs patrons de comportament que es lliguen a personatges que triomfen als mitjans de comunicació, del carpe diem, de dir la grossa. Hem equiparat molt sovint el ser groller i el ser descarats i l'embolicar la troca amb ser autèntics, és a dir, personatges d'aquells que se'n diu als mitjans de comunicació dona joc, però és com és així, és a dir, encara que sigui una desferra romana, doncs és així i ens agrada i ens dona joc. I això sí que ho hem de passar pel sedàs, primer, de l'efecte mirall que generen aquests referents televisius que triomfen amb les grans audiències, del que es troba, a més, a les xarxes i el que l'algoritme alimenta, i això, posat en una coctelera amb les neurones fregides que portem tots després de la pandèmia, que tots els psicòlegs diuen que ens ha influït, doncs també aguditza certs comportaments que potser abans teníem més cura per la convenció social de manifestar-los o no. No dic que ara en siguem més educats. És obvi que ara tenim uns nivells d'escolarització i d'educació formal que no havien tingut les generacions passades. Dit això, els models de referència que ens eduquen més enllà de l'aula, quins són? No? És a dir, quins són els valors, que és el discurs de fons. I clar, evidentment això, quan vas a un club, per quan vas a un estadi de futbol, és obvi que s'exacerba. És a dir, tot el que veus allà és un excés. El celebrar un gol com es celebra, en positiu, no? És a dir, però també en negatiu i ens retrata. Però jo estic d'acord, és a dir, tenim un problema social, comparem-lo amb altres èpoques. No el tenim? No ho podem dir això. És a dir, evidentment, aquest substrat existeix.
A veure, un matís de tota manera. Jo ja estic d'acord, però... O sigui, que la censura d'aquesta mena d'actituds, i especialment en els camps on juga la canalla, no ens faci perdre vista tampoc que una de les grans virtuts del futbol, a banda de la trobada social, és la cosa aquesta eufòrica de l'esbravament i del... És a dir, que no ens imaginem tampoc com un horitzó desitjable uns camps absolutament virginals en què el públic contempla...
El Liceu, que hem dit del Barça molt històricament.
Bueno, deixem també que la gent cridi i que la gent critiqui amb tanta vehemència com vulgui els seus jugadors. El problema és quan això manifesta actituds racistes com el cas de Vinícius.
No, i que tu pots ser vehement i no ser ofensiu. És a dir...
Però costa molt en un camp de futbol.
Però hi ha gent que és vehement amb la victòria.
Això és del Palau
Blaugrana
i és això.
Sí, sí.
Dir-li coja a un jugador.
Però 5 minuts i les 11. Ara, mira, que jo volia parlar també... Què he dit? Com?
No, que dir-li coja segons quin jugador i no vull dir noms.
Ja, 5 minuts i les 11. Mira que volia parlar del tema Alves, eh? Perquè així com, malauradament, de negres no en tenim a la taula, de dones sí, i podem opinar de com ho veia la societat, com veu aquesta sortida de Dani Alves de la presó. Home. Avui es portarà a tots els diaris.
És que la seva...
A tots vol dir, a tots menys a l'ABC i a l'AS, crec que és. La resta de diaris, tots, de Catalunya i de Madrid, tots vam Dani Alves a la portada. Un moment i ho farem breu.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Aquest diumenge agafaré solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor, que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millorarrosspercuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Pamplona, 7 de juliol de 2016, 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la Manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El per què de tot plegat.
Mira que és maco que són les 11. És que és bo.